No, el procés comunicatiu és catastròfic.
El problema, David, és que hi ha en cap moment... pensa que ho ha fet
clar,
malament.
Exacte.
Aquest és el, aquest
però és
el problema.
Tampoc ningú, aparte, jo crec... a prop, Àlex, ha tingut la capacitat de fer-li entendre, de fer-li veure, i qui ho ha intentat, suposo que s'haurà trobat amb la negativa de...
I ell té, jo també crec que ho ha de fer des del principi, però com a mínim, si no té l'oportunitat el divendres, després de l'assemblea, en la roda de premsa, el que jo deia abans, escolta, m'he equivocat, probablement tard, però jo ho dic que, avui sí. I plego.
Jo crec que el dia del discurs de l'assemblea, encara que ell hagués reconegut que s'ha equivocat i hagués plantejat unes disculpes serioses, jo crec que no el salvava ningú.
No, home, no, ja
el
no.
No el salva
jo
ningú.
Tinc dubtes,
ara,
eh?
Ja no.
No, jo crec que no, Laia, no. Sincerament ho crec. Ara, el dia que guanyes el Mundial, quan estàs a la gespa i t'entrevisten, si ets capaç de dir, ostres, mira, se m'anà l'olla...
Però és que com has de fer això si en el teu imaginari no entra la possibilitat de que això sigui una cosa mal
feta? Perquè ell no creu que hagi fet res malament.
No, perdona, Laia, en el seu imaginari, pedir un piquito a una jugadora... Si me dice vale, está bien. No, no, senyor, és que vostè no ha d'anar demanant petons a ningú. Vostè és president de la federació. De fet, ni que sigui president, vostè no ha d'anar demanant petons a ningú.
Mentre tots vivim el 2023, aquest senyor viu a l'Espanya de Torrente o a 1960, possiblement. Llavors, el seu cap no entra aquesta possibilitat de que s'estigui equivocant. Llavors, com ha de reconèixer una cosa que en el seu cap no hi entra?
O sigui, no és només el piquit.
I va ser, amb una mica de...
No, no.
Els que el van entrevistar també estaven una mica a favor i es va... La relació amb el petó d'Iker Casillas és a la Carbonera.
Bueno, no té res a veure. Però que ja no és només el, o sigui, no és només el Piquito, no parlo tampoc del tema de la llotja, és que és la frase. O sigui, escolta'm, que no Stoichkov i Koeman van guanyar la quarta lliga amb Johan Cruyff a tres dies de la final de la Champions contra el Milan, que van perdre 4-0 i es van fotre un petó que va donar la volta al món, un petó a la boca, els dos celebrant. Però, escolta'm, que no van així, que van anar... Va anar de 3 de la matinada a una discoteca.
Sí, d'agafar-li el cap i forçar-la cap endavant.
Què? Un piquito? Ja. Ostres, i, va, i a part, ho explica així.
Sí, sí.
Però és que, no,
és que la manera
no
l'expliques és lamentable.
Li haguessis preguntat això a Ramos, a Xavi, a Iniesta... Clar,
no ho hagués fet.
Evidència,
no
doncs, has de tractar a Fernando Hermoso com a president de la Federació Espanyola, com una estrella de la selecció espanyola femenina que va guanyar per primer cop un mundial a la seva història... I s'acabó.
Però és que ens estem centrant molt en això i ens estem oblidant que aquest senyor es va tocar els ous a la tribuna. És igual, es va disculpar sí, sí. A Casa Reial, però s'hagués hagut de disculpar de les jugadores perquè ell va justificar que s'estava tocant els ous perquè li va dir al Bilda tus huevos, tu, sí. Lo has hecho tú. L'única persona, home, que estava en aquella selecció. Les 23 jugadores que estaven allà jugant o les finalistes d'Anglaterra tampoc tenen...
S'ha donat molta bola al Piquito i per mi, jo ho dic des del primer dia, per mi l'actuació a la llotja
és lamentable.
No sé si dir que més greu. Mira el que
però no per la Casa Reial, que això ho vull deixar clar, que ell va demanar moltes disculpes a la Casa Reial i no és per la Casa Reial, és per respecte al futbol femení, que en una final de futbol femení tu estàs dient-li tus huevos i tu, a l'única persona mascle d'aquella final.
Perquè acabes vivint la victòria com una victòria
aquesta,
teva. En lloc d'un protagonisme a les futbolistes.
L'he salvat jo i ens ha portat fins aquí.
A part tinc la sensació que l'explicació tampoc és certa. Jo crec que el gest de Rubiales després de guanyar, és a dir, després del que hem passat, faria la frase que va dir Maradona en una sala de premsa.
Exacte.
Que la siguen. A veure, Esteve Giral, què ha passat avui amb el president del CCD a Tarragona? Que el CCD és qui està forçant també molt la màquina perquè sigui inhabilitat Rubiales.
Sí, el que ha passat és que el Consell Superior d'Esports, a la figura de Víctor Francos, ens havia citat a 7:15. Segons el seu timing, donaven ja per fet que aquella hora el Tribunal Administratiu de l'Esport hauria obert ja expedient disciplinari a Rubiales i que, per tant, ells en aquell moment... El Consell Superior d'Esports el que faria doncs, és inhabilitar-lo de manera cautelar, provisional, no suspensió provisional. Però amb el que s'han trobat és que el Tribunal Administratiu de l'Esport té els seus temps i Esport informava aquest vespre que haurien demanat més documentació. No ho hem pogut confirmar a través del Consell Superior d'Esports si ha estat això, i aleshores Francos s'ha trobat sense la possibilitat d'anunciar el que volia anunciar, que és que el suspenien provisionalment. En tot això, i ho parlàveu ara, els temps, les velocitats també han tingut molta transcendència i lògicament el CSD tenia la voluntat, la necessitat, l'urgència de dir nosaltres també l'hem suspès provisionalment, a més després de les crítiques de la vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz, aquest matí. Per tot plegat ens hem trobat trobat amb una roda de premsa llarguíssima, moltes valoracions, algunes, per exemple, on Francos ha dit que ells no són qui han de dir si ha de continuar De La Fuente o ha de continuar el mateix Jorge Vilda com a seleccionadors espanyols de la masculina i de la femenina. Ha deixat ben clar que ells han de respectar els temps del Tribunal Administratiu de l'Esport, i en aquella hora també estaven pendents del que passava a Madrid. Li hem preguntat específicament sobre la imatge del futbol espanyol i del govern espanyol com a possible organitzador d'aquest Mundial de l'any 2030 al costat de Portugal i del Marroc, i Francos ha estat sincer, ha dit que ara mateix el cas Rubiales els està perjudicant i molt.
A mí no me gusta engañar a la gente en general y por lo tanto yo estoy preocupado. Nosotros hace dos semanas estábamos mejor situados para el Mundial del 2030 que hoy. Pero somos un gobierno tozudo.
Ha dit que són tossuts i que insistiran i molt davant de la FIFA i de tots els organismes que faci falta per demostrar que l'esport espanyol no té res a veure amb el cas Rubiales, amb la imatge nefasta que s'ha donat. Per tant, ens hem trobat amb això, Aleix, amb moltes valoracions, amb molta interpretació del que va passar divendres. Ha dit, per exemple, Víctor Francos, lògicament, que el que hauria de passar divendres passat és que hagués dimitit Rubiales i que, per tant, el cas s'hagués tancat, però que estaran amatents. Fins i tot ha arribat a dir que si tenia la notificació del TAT aquesta mateixa nit, doncs farien un altre comunicat, o per què no, compareixen en roda de premsa encara que fos tard. Però sembla que aquest requeriment de més informació doncs ho alenteix tot plegat una mica més. Ha tancat la compareixença destacant que faran complir la llei de l'esport, que diu que el 40% dels representants federatius han de ser dones, aquesta paritat, i que la faran complir perquè així ho diu la llei. Si et sembla, escoltem aquest darrer document.
Les anuncio que los próximos días ya teníamos previsto comunicar a todas las federaciones deportivas que en el último trimestre tienen que adaptar sus estatutos para cumplir la paridad en sus órganos de dirección.
Doncs això és el que diu Víctor Francos, president del CSD, avui a Tarragona, en aquesta nova compareixença, parlant del cas Rubiales i de totes les derivades que té. Aquest és un altre cas, que ja en parlarem perquè avui no toca, però l'elecció de la seu del Mundial 2030 de futbol, perquè Espanya, Portugal i Marroc estaven molt ben situades, i evidentment el cas Rubiales ho embruta tot. Ara estava mirant, la FIFA ha de convocar encara quan es tria la seu del Mundial de futbol 2030, però serà durant el 2024. Veurem en quin mes, però durant l'any vinent s'ha de fer ja la votació i saber on es juga el Mundial de Futbol 2030. L'Aràbia Saudita també hi opta.
Bo,
ho deixo caure.
Sí.
Ho
deixo caure. Jo crec que Espanya posarà més diners.
No ho sé. Esteve, alguna cosa més?
Res, doncs estarem pendents, ho anirem seguint. Quan el Consell Superior d'Esports pot convocar la seva comissió directiva, quan rebi la notificació del TAT, el que hauria de passar aquesta tarda, però finalment no ha passat. Si algú es pregunta, Aleix i companyia, per què aquestes compareixences de Víctor Francos a Tarragona, no, que té un punt de sorprenent, és una qüestió personal. En Víctor Francos té relació familiar amb Tarragona i aquests dies doncs està passant uns dies de descans aquí, i per això aquestes convocatòries, en aquest cas a la seu de la subdelegació del govern espanyol. És un apunt, una nota al marge, però per allò de... Per què a Tarragona tot plegat?
Està bé, Esteve, sempre, no se t'escapa ni una. Estigues pendent de l'incendi de Montbrió, no? Dèieu que era?
Sí, no tocarà un altre remei. Apa, passeu bé.
Molt bé. I demà arriba la Vuelta aquí a Tarragona, final de la quarta etapa. Esteu distrets, també?
Sí, que no pari la festa.
Cuida'm a l'Albert Ferran, que el tenim a Andorra, després el trucarem, i demà anirà cap a Tarragona aquest final de la quarta
etapa. Això sempre, si li convé res ja ho sap.
Molt bé. Gràcies, Esteve.
Vinga, bona nit.
Aquest divendres, 1 de setembre, actuarà a l'Atlàntida de Vic Paula Valls, que és qui està sonant ara mateix al Tu Diràs. Aquesta cantant serà una de les convidades a la presentació de la nova temporada de RAC1. Divendres 1 de setembre, a partir de 2:15 del matí, fem una edició especial del món a RAC1 amb el Sergi Ambudio per presentar la nova graella de RAC1, la temporada de ràdio 23-24. Ho fem des del teatre l'Atlàntida de Vic. Presentarem totes les novetats de la temporada amb tots els editors de l'emissora i les actuacions de Paula Valls, també d'Obeses i de Pelat i Pelut. Divendres 1 de setembre, aquest divendres, presentació del nou curs de RAC1, obrirem portes a les 9 del matí. A les 9 del matí obrirem portes del Teatre L'Atlàntida de Vic. El primer que arriba, el primer que seu. Amb el suport de l'Ajuntament de Vic i també amb la col·laboració de Benito Il·luminació Immobiliari Urbà.
RAC 1 Podcast. RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenten, el podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
Escolteu-lo cada 15 dies els dimecres a l'app de RAC 1 i a RAC1.cat.
Tots som
més
1. Tu diràs amb Aleix Pariser.
El 5 de desembre és el Dia Internacional del Ninja. I un 5 de desembre vaig conèixer la meva dona. Va ser inolvidable. Acabàvem de golejar el nostre màxim rival.
Hi ha molt de futbol a la teva vida. I també a la nostra. Vine a Movistar i marca't un hat-trick de dispositius Samsung. Smart TV, smartphone i tauleta des de només 9 euros al mes. Informa-te'n a la teva botiga Movistar.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
14 de febrer de 1929.
I el número de la sort, el...
8.
Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Ho diràs amb Aleix Pariser.
Ara anem amb tota la teca del Barça i amb les carpetes del Mercato. Abans, mira, un consell. Quan es tracta de fer fàcil les coses, a Obramat van per feina. Per això han millorat la compra online. Ara podeu pagar per transferència o amb targeta. Podeu triar on i quan voleu recollir la vostra comanda o bé que us l'enviïn. I també podeu convertir els vostres pressupostos en comandes en només un clic. Així de senzill. Entreu a la pàgina web d'Obramat i la vida serà molt més fàcil per a vosaltres. Professionals de la construcció i la reforma, aneu a Obramat. Després parlem del Villarreal-Barça d'ahir, 3-4, quin partidàs, i de Lamine Yamal. Hem quedat amb un dels seus entrenadors al futbol base del Barça. Ivan Carrasco el va entrenar fa només dues temporades al cadet A. I el nano era... El nano ja tenia edat de cadet B. O, saps? Després ja va fer el salt al juvenil A i ara ja el primer equip. Vull dir, ha cremat etapes de forma espectacular. Ara parlarem d'això. Però abans, a veure, Laia, Cancelo. Ja ens explicaves a l'inici del programa una mica per què avui no ha arribat a Barcelona, Cancelo.
Sí, perquè el Barça està pendent de rebre més ingressos de la repalanca de Barça Studios. Concretament està pendent que entrin 20 milions en més per poder-li donar l'okay definitiu a Joao Cancelo i que viatgi cap a Barcelona. No s'està fent aquest pas perquè encara són necessaris aquests diners. El Barça no vol tenir problemes amb el Manchester City. A més, quina imatge donaries tu si Joao aterra a Barcelona, si Cancelo aterra a Barcelona i el fas esperar aquí sense que es produeixi cap comunicació oficial d'aquí. Per tant, aquest tempo d'espera, malgrat que els ingressos no estan arribant amb els terminis previst, perquè això ja estaríem parlant de la setmana passada, malgrat que avui el club esperava en rebre aquests diners i que no s'ha produït, tranquil·litat de moment, és un procés burocràtic que a vegades s'enredereix més del que es preveu i confien en que tot es resolgui en les properes hores i que no s'acabi dilatant excessivament en el temps. Cancelo arribarà del Manchester City en forma de cessió i sense opció de compra. Un detall que us podem oferir. Serà una cessió sense obligatorietat ni cap condicionant a una compra per evitar que aquesta quantitat computi el fair play financer.
És a dir, vindrà aquí una temporada i si el Barça vol després ja negociar amb el City i si no se'n tornarà cap allà.
Exacte, perquè en el cas de que hi hagués una opció de compra, això podria computar-te en el fair play. El Barça, ja ho sabem, té molts problemes per quadrar tots els números i no li interessa en cap cas sumar una quantitat en els números de la Lliga. Com us he dit, el lateral continua a Portugal, esperant que el Barça li doni l'ok
okay definitiu per viatjar cap a Barcelona.
Crec que hi haurà un compromís tàcit, té raó el que diu la Laia, és un tema bàsicament dirigit al fair play, però hi haurà un pacte tàcit entre Barça i City en virtut d'aquelles dues, d'aquells dos condicions que ja han sortit, crec, publicats. Un sobre el 70% dels partits, l'altre sobre passar els vuitens de final de Champions, o passar a la fase de grups de la Champions, no? I perquè és evident que, clar, que el City amb un jugador amb contracte en vigor,
és a dir,
no et cedirà un any al jugador, és a dir, a canvi de res després.
Legalment, en el clar, contracte, ulls exactament. De la Lliga,
no, tu faràs una sessió pura i dura sense opció de compra.
Però ja el pacte de Cavaller, és a dir, escolta, l'haureu de comprar, sí, compleix aquest requisit.
Haver, ignoro, però hi pot haver un document privat entre els dos.
I entre altres coses, el City no vol veure especialment el Pep en el Cancelo, per tant, la sensació és que si el rendiment és bo, que hauria de seguir.
Exacte, i estem parlant d'un jugador amb d'un nivell prou alt com per si la temporada va bé, Xavi...
Que es quedi, segur.
Que es quedi.
Sí, tant. Bé, n'hem parlat molt. Laia, tu no t'ho pregunto mai. T'agrada, Cancelo?
Sí, a més, jo crec que després del partit contra el Villarreal crec que queda bastant clar que el Barça necessita un lateral dret perquè, bueno, Sergi Roberto, és que el mateix Xavi ho ha dit en roda de premsa que havia sigut un dels punts dèbils de l'equip, i jo crec que, home, imaginar-se Cancelo i també tenint ja mal per allà, doncs, home... fa bastanta il·lusió, la veritat. No estaria malament.
Una banda dreta, Cancelo, Lamine Yamal, no estaria gens malament. No. Ara parlem de Lamine Yamal. Pel que fa a la resta de carpetes. Va, Laia, a veure.
L'Anglet continua negociant amb el Sevilla, però la seva alta fitxa de 16 milions d'euros bruts és un impediment, però des del Barça confien, creuen que s'arribarà a un acord i que acabarà sortint del Barça.
El Sevilla QE necessita algun reforç, eh? 0 punts en 3 jornades, compte amb el Sevilla.
Ara, li han comprat poca cosa i ahir es van reunir amb ell per dir-li estamos preocupados con el equipo.
Deien a Sevilla per això que no volien pagar més del 30% de la fitxa de l'Anglet. Sí. És cert que la fitxa no sé si són 7 o 8, no? Perquè hi ha una part del diferiment, no sé exactament quina seria la fitxa 16, de l'Anglet.
16 bruts, deia la Laia.
Sí, però aquí hi ha diferiment, en aquest 16. Llavors el Sevilla, el que deien des de Sevilla, això, que no estava disposat a pagar més del 30% del que és la fitxa només, sense comptar el diferiment.
De fet, el Barça comencen a assumir que hauran de pagar una part d'aquesta fitxa perquè acabi sortint, perquè si no serà impossible a les alçades que estem del mercat trobar un equip que l'assumeixi en la seva totalitat.
Quan us dic que no hem d'estar parlant cada 5 minuts de l'herència, ho dic de veritat perquè ho penso, d'acord? Però
et creiem, de moment.
16 quilos, eh?
Sí, sí.
La fitxa de l'Anglet.
En diferiment.
Sí, però hi ha el diferiment, eh?
Ah, bueno. Sí, sí. Allà.
Anem a una altra carpeta, que aquesta sí que em sembla interessant.
No et convenç.
Possibles sortides. Laia, vinga, a veure, anem a d'altres carpetes, que aquestes sí que estaran calentes aquests últims dies de Mercato.
Abde i Eric s'estan plantejant buscar una sortida per la poca participació que han tingut en aquest inici. Abde ha sigut el 15è jugador més utilitzat, 45 minuts en el primer partit contra el Getafe, 23 al partit de Montjuïc davant el Cádiz i 0 a Villarreal. A més de la qüestió de minuts, hi ha també la part de la fitxa. Té una fitxa baixa i considera que pot marxar algun equip en el qual tingui més protagonisme i també pugui cobrar més. Eric García ha jugat 55 minuts, 0 a Getafe, 12 contra el Cádiz i va jugar mitja part ahir a la Ceràmica. Després d'ells dos, els jugadors del primer equip amb menys minuts han sigut Rafinha, també per qüestions òbvies, perquè va ser expulsat ja el primer partit i els dos últims ha estat sancionats. I tant que Ferran Torres ha jugat només 32 minuts, dels jugadors del primer equip és el menys utilitzat. L'altra cara de la moneda és Lamine Yamal, que n'ha disputat a 175. Us deia, Abde i Eric García volen jugar més minuts, estan plantejant l'opció de deixar el Barça, però Xavi, malgrat el desig que puguin tenir tant Eric com Abde, els vol a tots dos, perquè la plantilla no és molt llarga, té 21 futbolistes, comptant també l'Anglet, per tant, si no, serien 20, i per tot això només els deixarien sortir en cas que arribi una oferta important i no els deixarien sortir en format de cessió, perquè no generaria espai salarial, és a dir, no et solucionaria cap problema, sinó que te'n crearia un més perquè tindries un efectiu menys. I hi ha altres carpetes que no estan tancades del tot, per exemple la de Marcos Alonso, que tot i que fos inscrit té una fitxa alta i podria ser un dels sacrificats, malgrat sembla que en les últimes hores però que apunta que continuarà vestint de blaugrana, i a la llotja una part del club continua veient amb molts bons ulls l'arribada de Joao Félix, això però hauria d'anar condicionat a una sortida d'algú de la part del davant.
A veure, la pregunta la fèiem ahir, és molt senzilla, tu canviaries Joao Félix per Abde o Joao Félix per Ansu Fati o Joao Félix per Ferran Torres?
Ara mateix tindria el dubte de l'Anso, perquè jo l'Anso conceptualment me'l quedaria un any més, però si els condicionants, no està jugant molt, pot tenir marcat, falta que el jugador se'n vulgui anar, que de moment sembla que no se'n vol anar, però en general el concepte del que em preguntes, la resposta és sí.
Va, tu, Laia?
Jo també potser per Anso, tot i que fa mal dir-ho, però sí que és cert que no li veig massa més... És a dir, el que hem vist de temporada de moment m'ha agradat, però sí que jo penso que l'Anso està condemnat a que el comparem sempre amb l'Anso de 2019-2020 i que al final, tant per ell com pel club, com per l'equip, el millor per ell possiblement seria marxar i créixer en un lloc on no se'l compari amb una versió d'ell que ara mateix no existeix i que pugui ser un bon jugador lluny de la pressió de ser el que va ser. Llavors, en aquest sentit, jo sí que potser el canviaria, però tampoc ho veig algú molt, molt indispensable, la veritat.
Jo pel Ferran no, per l'Ape tampoc i per l'Anso sí.
Hòstia, com ha canviat la tertúlia d'ahir a la d'avui, eh? Estava directe. Sol ahir. Sí, no, estava sol, eh?
Ja. L'Anso, jo sempre he pensat, i ho he dit aquí moltes vegades, vaig veure un canvi en els últims partits amb la selecció espanyola, a la...
El Mundial?
No, a la final de la Nations. Li vaig tornar a veure un puntet aquest d'aquella xispa que tenia l'Anso, la vaig veure a la pretemporada i ahir vaig tornar a veure una altra vegada aquell Anso frustrat, aquell Anso amb ansietat, aquell Anso de veure que hi ha cada cop més jugadors per davant d'ell... I jo segueixo pensant que és un tema psicològic i que crec que el que necessita és sortir de Barcelona, sortir del Barça i
trobar-se
a si mateix.
Joao Félix
tanqueixeria. Jo tinc moltes ganes, jo sempre pensava que tinc moltes ganes de veure, potser surt malament, no dic que, però jo sempre tinc ganes de veure pel perfil de Joao com encaixaria el Barça. Tinc curiositat i crec que podria encaixar bé.
Va, si jo, per exemple, vull portar a Joao Félix, sí, clar, em reuneixo amb Xavi, Xavi em diu, escolta, mira, és que jugarà els minuts que juga Anso tota la temporada, doncs aleshores m'ho pensaria. Aquí hi ha dues coses en aquest debat. Una és el jugador, si t'agrada, a mi m'ha encantat sempre Joao Félix. A Joao Félix, en alguns casos, ell s'ha equivocat en aquesta pretemporada amb l'actitud que ha tingut. Jo crec que encara que ell sàpiga si venia a compte amb ell, que no hi compta des de fa temps, doncs ell ha d'entrenar com qualsevol altre. Però a Joao Félix se l'ha tractat com si fos un jugador que no hagués demostrat res a l'Atlètic de Madrid. I Joao Félix fa dos anys, quan l'Atlètic guanya la Lliga, la primera volta que fa és descomunal. La parella de la Lliga són ell i Luis Suárez. Així de clar. I després, hi ha molts partits de Champions on Joao Félix s'ha posat a vegades l'equip a l'esquena. Què li ha faltat? Li ha faltat regularitat. Què li ha faltat? Hàbitat. Context, un context que no té res a veure futbolísticament amb el que ell li agrada. I aquí hi ha dues parts de responsabilitat. Una és del jugador, que és el que sempre està al camp i el que ha de fer un esforç per adaptar-se segons quines situacions, encara que li siguin llunyanes des del punt de vista de les característiques que té com a jugador. I per altra banda hi ha la gestió de l'entrenador.
Per mi el paper de Xavi pot ser clau, amb això.
Clar. Realment. Ara, i l'altra línia que hem de valorar és, o sigui, fins a quin punt Xavi està disposat a treure-li profit. O sigui, si al final vaig a portar Joao Félix aquí perquè Joao Félix em jugui els minuts que juga Anso, doncs llavors no m'interessa ni a mi. Però escolta'm, el Barça va sobrat de talent. Va sobrat de talent ofensiu. Com per menysprear o menystenir la possibilitat de portar a un futbolista que per mi, és que el Joao Félix del Benfica és un jugador absolutament descomunal. A un jugador com Joao Félix, a canvi de les condicions que teòricament sembla que finalment poden quedar a nivell econòmic, perquè clar... Aquí no estaríem discutint sobre això si Joao Félix hagués de venir a canvi de 20, 25, 15 quilos, els que fos. Però si ve simplement a canvi que li paguis la fitxa, que per cert, pel que m'han dit, no és molt alta a l'Atlètic de Madrid, i no has de pagar cap percentatge de l'amortització pendent de l'Atlético, perquè l'Atlético està desesperat per col·locar-lo, perquè té un marrón de tres parells de nassos, doncs, ostres, jo no renunciaria a fitxar Joao Félix, que a més la gent diu, quin encaix tindria? Amb una línia de tres a dalt pot jugar... Acaba canviada a l'esquerra. Si jugues amb dos, com moltes ha jugat Xavi, que juga amb el quadrat, però és que està col·locant a nivell de revulsiu, en els trams finals de partit està col·locant molta gent per dins. Per on juga Ferran Torres?
Per dins.
Per on està marcant diferència?
Està rendint més.
Doncs aquesta zona que està tocant Ferran Torres, Anso també, en aquesta zona d'Anso i Ferran Torres, jo crec que Joao Félix és un jugador que si es troba bé, si es troba motivat, si se sent futbolista i té socis... Ostres,
Joao Feliguistes, molt Joao Feliguistes, aquí, ja.
T'he muntat jo la tertúlia, així, per què, no?
A més a més, Parisé surts d'aquí pensant que Joao Félix ha de venir, perquè sé que t'he convençut.
No,
els arguments
són sòlids.
A mi m'agradaria, però no tinc clar per quina peça del davant el trauria, perquè jo crec que Anso se li ha de donar una oportunitat. A mi Abde m'agradaria veure el més minuts, I ara mateix, Ferran, que jo potser seria la peça que canviaria, ara mateix a mi Ferran m'està convencent. El màxim golejador de l'equip, ara mateix, a l'inici
de la Lliga. I el tema, Xavi, per mi la clau la té Xavi. És a dir, en cas que finalment econòmicament s'arribi a un acord, la clau la té Xavi. I ho comparo moltes vegades amb el cas de Dembélé. O sigui, el que recupera i el que troba la millor versió de Dembélé és Xavi, perquè Xavi confia en Dembélé i Dembélé necessita un tio que estigui a sobre i li escolta, ets el millor a la teva posició, etcètera, etcètera. I jo crec que si Xavi... es creu a Joao Félix, per això el que deia el David, jo estic convençut que Xavi és capaç de treure la millor versió de Joao Félix, però per això te l'has de creure i el que dèiem, si el porto és perquè sigui important, no per jugar dos partits.
Hi ha d'haver aquest punt d'aquest Xavi, no, perquè estem parlant del caràcter de Joao Félix. Jo crec que Xavi l'ha de voler precisament per aquest motiu, igual que ve Cancelo i ens estan dient també de dir, hosti, és un mal suplent, aquest tio al vestidor compta, però jo crec que Xavi al voltant que diu més igual, jo estic disposat a lluitar i me'l guanyaré i aquest tio no serà un problema perquè el vull. Ha de ser una mica així també en la situació amb Joao Félix. I el Barça, jo crec que el que està fent ara, perquè avui ho parlàvem, deien, recordeu també el que ens va fer el Barça, l'Atlético a nosaltres, amb el cas de Memphis Depay, amb el cas de Griezmann, amb el cas de Luis Suárez, és a dir, ens van collar i ens ho van fer gruar. Doncs nosaltres també ara estem esperant, perquè ara és l'Atlético qui no el vol de cap de les maneres i és una ocasió de treure un jugador que fa uns anys valia 120 milions en unes condicions molt avantatjoses i aprofitar que ell està en una situació en la qual es pot intentar ell també voler revaloritzar, és a dir, si s'ajunten les dues coses i Xavi hi creu, jo crec que és una bona oportunitat.
Pot sortir bé. Fins a última hora anem d'estar pendents. Escolta, molt ràpid, que m'agradaria que parléssim de Lamine Yamal. Eric García, creieu que faria bé marxant, per exemple, el Girona, que és un dels clubs que s'hi ha interessat?
Jo crec que és un bon club per marxar. Ara, a mi si em preguntes, jo és un jugador que pel que cobra i que jo... És un tio que sempre ha rebut moltes crítiques. A mi no m'ha desagradat la pretemporada que ha fet, els minuts que ha tingut aquesta temporada, i per tant, jo en aquestes condicions, jo me'l quedava. Ho tinc claríssim. Ara, si ha de marxar, és una bona plaça per anar-hi.
Laia?
Jo una mica a la mateixa direcció, és a dir, si ell vol marxar perquè sent que no està tenint minuts i la seva ambició està en jugar una mica més i no està predisposat a esperar, doncs el Girona seria un bon lloc perquè a més està a prop i té també a Pablo Torre ara per allà que s'hi porta bastant bé, però sí que és cert que, bueno, si es volgués quedar és un jugador que és polivalent, el pots posar com a pivot defensiu, el pots posar com a central i si hi ha una plaga de lesions com la que va haver-hi l'any passat, doncs és un jugador que s'agraeix tenir.
A mi com a futbolista m'agradaria estar en la posició de l'Eric García, que és un jugador que sabeu que sempre he dit que m'agrada, sobretot en pilota, té virtuts que a la plantilla tampoc trobo molts futbolistes, com divideix, com surt, etc. Jo crec que està en una posició bona per ell. Per què? Perquè Xavi confia en ell, però amb Xavi no jugarà 25 partits seguits. No. Però confia en ell, en moments determinats, li dona bola perquè és un jugador que li agrada, però té molta competència.
I està jugant.
Si ell vol jugar o vol intentar, perquè després també has d'anar al Girona i guanyar-te el lloc, si ell vol intentar jugar 25 partits seguits, doncs anar a un equip de Mitchell em sembla una gran solució. És a dir, des d'un punt de vista filosòfic, futbolístic, és una tria segura, però després has d'anar allà i guanyar-te la plaça.
No ho tindrà fàcil ara, aquí,
però,
ni allà.
No sé, depèn d'ell. És una decisió més que ningú del jugador.
Una sessió, vist des del punt de vista de Xavi, que no t'allibera fair play, que tampoc et permet gran cosa. Per això, i perdre un jugador, a Xavi li passa el mateix que a Mapde, de dir, tampoc em generarà gran cosa la sortida de...
En quins pots ajudar, en un moment?
Si algú paga molts calés, doncs potser és una altra història, però a nivell d'estalvi no et suposa gran cosa. I per tant, perdre dos jugadors, el Xavi el que pensa és, jo com més recursos tingui, que potser no juga molt, però que diu el David, potser hi ha un partit que sí que el veig, o Abde em serveix com a recurs, perquè és un jugador més que vàlid i que segurament no tens un perfil com ell. Clar, aquí hi ha un equilibri també, club i el desig de Xavi, en aquest sentit, i el del jugador.
A més, Eric és un perfil de futbolista que no et generarà mai cap problema al vestidor, i això Xavi ho sap i valora molt d'ell, que és un tio molt pencaire, que treballa moltíssim als entrenaments, i a més que ara també li està traient aquesta polivalència i que et pot donar ajuda, però sobretot això també els perfils dels jugadors, has de saber quan estàs en un vestidor els que jugaran i els que no, perquè això pot portar problemes al llarg de les temporades.
Els jugadors que tenen jugadors que et generen bon rotllo vestidor, que saps que no es queixaran i que futbolísticament els pots utilitzar quan vulguis, són peces que els entrenadors
T'agraeixo
sempre,
molt.
Sempre els home, voldran.
I que
sempre
el Barça ara...
Però clar, també ens han, de pujar, ens han de posar en la pell del jugador.
I que també el Barça ara jo crec que és un perfil de jugador que és predominant. Així com altres anys potser hi ha hagut jugadors que han creat més problemes, jo crec que ara precisament la majoria dels jugadors són jugadors d'aquest perfil i jo crec que és una de les claus de que el Barça guanyés l'any passat la Lliga.
A mi per això em sorprèn l'escalfar d'Abde. De lo de Villarreal, que hem comentat avui a Relevo, que està, sí, està enfadat, que està enfadat perquè no ha jugat i que per això s'està pensant lo de marxar, que avui hi ha hagut una xerrada entre representant i club i li segueixen dient Deco i Xavi que és intransferible. Però em sorprèn realment perquè Xavi ha comptat també en els dos primers partits i és cert que després de la reunió que van tenir la setmana passada que diuen que confien en tu, dona la casualitat de que a Villarreal no jugues, però em sorprèn escalfar l'Abde precisament.
És que jo no... crec que bé, almenys parlant amb el seu entorn durant aquesta temporada, jo crec que no comptaven gens amb quedar-se al Barça aquest any i la por que té l'Abde és que no sigui aprofitat, és a dir, ell el que vol és jugar, però... per això va decidir marxar a Osasuna i per això ho ha aprofitat i ell sent que està amat de créixer i que ha de jugar i si no juga sent que perdrà.
I que té una fitxa molt baixa. Llavors s'ajunten les dues coses, que ell creu que podria sortir a un altre equip on podria tenir molts minuts o podria ser titular i on fàcilment, estem parlant del món del futbol, cobraria més diners dels que està cobrant ara el Barça, que té una fitxa molt baixa per ser un jugador del primer equip del Barça.
Però Abde sabia el que venia, A l'estiu Xavi el va agafar i li va dir, escolta'm, jo compto amb tu, vull que et quedis, és possible que si arriba una gran oferta al club la valori, una gran oferta, estem parlant de 30 quilos per posar per casa. És possible que algú la valori, però sàpigues que aquí no jugaràs tres partits seguits de titular. Seràs un jugador de plantilla que t'aprofitaré quan pugui, però no seràs titular.
Però dit això també, tornes de l'Osasuna.
Has
jugat en els dos primers partits, l'altre dia no jugues. D'acord, però un punt de paciència, perquè dona't una temporada, ni que sigui.
Fa quatre dies estaves a l'Hèrcules. El Barça va apostar per tu. Has anat a l'Osasuna. Has fet tres mesos bons, els últims, molt bons, i has fet un gran torneig sub-20
amb Marroc.
D'acord, però la primera fase amb Osasuna no és la mateixa que al final. Estàs en formació pràcticament, 20 anys.
Jo entenc que t'escalfis, si són tres partits de gent i no juguen ni un sol minut. Però Xavi va comptar amb ell el dia del Getafe, va jugar el dia del Caixa, i perquè Xavi veu que el partit no està parat bé, no el posa, però per això em dic que em sorprèn que per no ser titular a Villarreal o no jugar ni un minut a Villarreal, quan ell esperava jugar... s'escalfia d'aquesta manera.
I a tot això, el Barça té un planter de joves promeses espectaculars. Per exemple, un d'ells és Fermín López, que demà renovarà amb el Barça.
Sí, ho han avançat els companys de Gigantes, ho hem confirmat a RAC1, el jove migcampista, que va ser la gran revelació de la pretemporada, firmarà un nou contracte amb el Barça pels propers 4 anys, fins al juny del 2028. Acabava el proper mes de juny i amb el rendiment que està oferint, doncs el Barça el volia lligar i el volia lligar aviat. La clàusula de rescisió serà de 400 milions d'euros.
Doncs mira, Fermín lligat, i el següent que s'ha de lligar, però amb clau, amb pany i forrellat, es diu Lamine Yamal.
És un jugador diferencial, és listo, elige bien, i lo más importante en el fútbol, que la toma de decisión casi siempre es la correcta. Eso es lo más importante en un jugador de fútbol. Y la toma de decisión de Lamine Yamal es casi siempre correcta y buena. Y muchas veces es la mejor, con 16 años. Por lo tanto, hoy no sé si ha dado 2 o 3 asistencias, o para mí extraordinario.
Bueno, yo intento aprovechar siempre las oportunidades que me da el míster y se las agradezco mucho. Y pues ahí voy para adelante y ya está, con las oportunidades que me dé, pues aprovecharlas. Ya está. Bueno, yo de eso... Gracias, o sea, por suerte no tengo mucho miedo, intento olvidarme de eso, intento jugar a fútbol, que es lo que se me da bien, y pues ahí salgo al campo y gracias a mis compañeros que me ayudan mucho, intento jugar y ya está.
Aquest és Lamine Yamal, parlant ahir després de la seva magnífica actuació a l'estadi de la Ceràmica. Ara us demano l'opinió de què us va semblar, de si us va caure la babeta, si us va posar el pitet o què, amb l'actuació de Lamine Yamal, però deixeu-me saludar una persona que el va entrenar fa 2 temporades només al futbol base del Barça. Era el seu entrenador, el cadet A, quan Lamine Yamal tenia 13-14 anyets. És l'Ivan Carrasco. Hola, Ivan, què tal? Bona nit.
Muy buenas noches.
Bé, què et va semblar l'actuació d'ahir de Lamine Yamal, que tothom en parla, va ser MVP del partit, a més.
Pues la verdad que no me sorprende. Al final Lamine es un chico con tanto talento que la actuación de ayer a mí personalmente no me sorprende. Sí que es verdad que es una actuación con una edad pues muy prematura, ¿no? pero Lamine posee un talento muy diferencial y no me sorprende, la verdad.
Clar, tu el vas tenir de cadet, no?, quan era cadeta, amb 14 anys, no?, 13-14 anys. Què recordes dels primers partits que li veus? Tu que l'has dirigit, què ens en podries dir?
Bueno, pues yo aterrizo en el club, me encuentro con Lamine Yamal en plantilla, él siendo un año más pequeño que el resto, y me encuentro con un jugador, pues como te comento, ¿no?, muy diferencial, aún siendo pues biológicamente un año más pequeño que el resto, ¿no? Pues marcando las diferencias desde el primer día, tanto en entrenamientos como en competición. Recuerdo en pretemporada jugar contra unos juveniles del Sabadell, si no recuerdo mal, y hacer un gol de genio, ¿no? Un gol que marcó desde medio campo, vio el portero adelantado y a bote pronto cogió, golpeó el balón y hizo gol, ¿no? Entonces, hablamos de un talento prodigioso y un jugador con un futuro muy prometedor, la verdad.
Sí, tu creus que estem davant d'un jugador que ha de marcar una època? Sempre ho diem, ¿no?, quan hi ha aquestes aparicions fulgurants, però no sé si en el cas de Lamine Yamal és diferent, Ivan.
Por potencial, sí. Por capacidad, por talento, por muchas cosas, seguramente sí. La vida es mucho más que eso. Habrá que ver si la vida le acompaña en ese sentido, ¿no?, y tiene un contexto favorable dentro del campo y fuera del campo, y eso le hace pues estar donde yo creo que puede llegar a estar, ¿no? Veremos.
¿Has pogut parlar amb ell?
Sí. Yo me llevo muy bien con Lamine y, mira, hoy precisamente he hablado con él y le he preguntado cómo estaba, cómo se encontraba. Me ha dicho que está muy contento, que se encuentra con mucha confianza. El míster le está dando mucha confianza, habla mucho con él, con los compañeros, incluso con los más veteranos, me comentaba que estaba muy contento, y así que sí, hablo con él.
Sí, vull dir, porta bé la pressió aquesta, suposo que mediàtica i social, d'aquestes últimes hores.
Sí, yo creo que es un chico que ahora mismo está viviendo en la Masía, eso le viene muy bien a él, está, pues bueno, desconectado, entre comillas, porque hoy en día todos estamos conectados con el tema de las redes sociales y demás. Pero es un chico muy suyo, muy de sus cosas, muy tranquilo. En ese sentido, sí, la gestión por parte del club es la que debe ser, y por parte, sobre todo, de su entorno, la que tiene que ser. Todo irá bien.
Sí. Per tant, té bon caràcter, té bon fons, no? I a més, no sé si té un bon entorn, si el coneixes tú.
A ver, si te hablo de Lamine como persona, es un chico súper tranquilo, amigo de sus amigos, un chico súper familiar, muy de sus padres, quiere mucho a su familia, sabe muy bien cuáles son sus orígenes, de dónde viene, eso es muy importante. Y lo otro que me habías preguntado era...
Sí, el entorn, si tiene un buen entorn familiar y de amigos.
El entorno familiar, bueno, sus padres no, bueno, están separados, pero bueno, siempre están con él, desde la cercanía. El padre ya lo conocemos, sabemos cómo es, pero bueno, él en ese sentido está bien acompañado.
Molt bé. Xavi diu que no pateix perquè té un cap molt amoplat, no? Vull dir que no se li pujarà als núvols tot el que està vivint. Vull dir que és un jugador molt madur per tenir 16 anys. Això va dir Xavi ahir, que està molt tranquil, no?, amb la seva actitud i el seu caràcter.
Sí, sobretot maduro y humilde a la vez, ¿no? És un jugador que... Pues que eso, que tiene mucha humildad, él sabe perfectamente el talento que posee, que es un talento pues natural, que se le dio de cuna, pero en ningún momento él hace de eso un alarde, muchísimo menos. Es un chico, pues ya te digo, muy cercano, muy próximo, y eso creo que le va a ayudar, ¿no? Al final nos gusta siempre estar cerca de gente así, ¿no?
Tú quan el veus com a entrenador fa dues temporades al cadet A, ja pots intuir que és un jugador que cremarà etapes molt més ràpid o no? Tu t'imaginaves això que està vivint ara?
Piensa que conmigo, cuando yo estaba en cadete A, él era cadete B y estaba ya jugando, compitiendo con nosotros, ya estaba quemando una etapa y era un proyecto muy, muy claro.
Sí,
¿no?
Però de petit és més fàcil, no, Ivan? Potser cremar etapes, però fer el salt al primer equip, no? Són paraules majors, no?
Sí, la verdad que creo que nos ha sorprendido a todos, ¿no? Es un salto, bueno, el más grande que hay. Hay saltos más grandes que este. Y la verdad que pues ha encajado incluso, te diría que demasiado bien, ¿no? Porque tenemos que recordar que Lamine Yamal tiene 16 años y hay que ir poco a poco con Lamine. Al final, yo creo que, bueno, si hablamos de su desarrollo biológico, ¿no?, en términos de fuerza, es un chico que todavía no está desarrollado, y mi único temor es ese, ¿no?, que en cualquier partido pues cualquier acción absurda se pueda hacer daño. Sí que es verdad que tiene inteligencia natural muy importante, que le hace entender cuando tiene que, pues, que pasar la pelota o tiene que ser un poquito más agresivo con el balón. Pero aún así el fútbol es fútbol y sabemos que estas cosas pueden pasar. Ese es mi único miedo.
Clar, tu potser no el seguiries posant de titular de moment a cada partit, o sí?
Yo, si te tengo que ser sincero, yo no lo pondría de titular siempre. O sea, jugaría partidos, eso seguro. Jugaría ratos, eso seguro. Tendría continuidad con primer equipo, eso seguro. Pero no sería... creo que es demasiada responsabilidad darle la titularidad cada partido para un chico de 16 años. Creo que todo llega cuando tiene que llegar y aún es demasiado pronto para él. Es mi opinión personal.
Sí, sí. Veurem què passa i què fa Xavi, no?, aquest diumenge al camp de l'Osasuna, que ja torna Rafinha, també, que té més competència aquí a la banda dreta. Escolta'm, Ivan, per acabar només, tu que l'has entrenat al futbol base del Barça, ahir Xavi destacava que sempre pren bé les decisions, no? Això ho ha après? És una cosa innata de saber quan driblar, quan parar, quan passar la pilota enrere, quan centrar, quan xutar, la presa de decisions, això ja ho tenia innat?
Rotundamente sí. O sea, es un sí en mayúsculas. Ese talento, esa capacidad para decidir qué tiene que hacer en cada acción de juego, en cada vez que interviene con el balón, eso es algo natural, es algo dado de nacimiento y rotundamente la respuesta es un sí en mayúsculas. Nadie le ha enseñado a Lamine Yamal a elegir bien. Es algo que lleva dentro, que llevará siempre y ya está. Esto no, los entrenadores lo podemos desarrollar, lo podemos mejorar, pero es algo que viene de cuna.
¿Y ya driblaba amb aquesta facilitat des de petit?
Sí, siempre ha sido un jugador muy agresivo, con el balón muy vertical, con la capacidad para desequilibrar, para generar situaciones de último pase. Al final es un jugador que tiene todo lo bueno que tiene que tener un futbolista en el último tercio, ¿no? Desequilibrio, gol, capacidad para asistir. Incluso te diría que partido contra el Tottenham, si no recuerdo mal, capacidad también para desmarcarse, ¿no? Es un jugador que le gusta mucho recibir al pie, pero creo que en el desmarque también está mejorando y eso lo hará un gran futbolista.
¿Y la cama dreta, cómo la té?
Pues lo vimos el otro día, ¿no? Con Villarreal, creo que golpeó dentro del área con la derecha, que le dio al larguero, al palo, y casi hace gol. No tiene problemas para usarla en cuando la jugada se lo exige, pero sí que es verdad que es un jugador, pues de esos que decimos que es muy zurdo, ¿no? Un futbolista muy zurdo, pero sí que es verdad que la derecha, si la tiene que utilizar, pues no tiene problemas.
És l'opinió de l'Ivan Carrasco, que el va entrenar durant una temporada al cadeta del Barça. Fa dos anyets d'això, dos, tres anyets. Escolta'm, Ivan, acabo amb una pregunta una mica punyetera. Surt guanyant el Barça amb Lamine Yamal en comptes d'amb Dembélé o què?
Pues te diré que sí, en mayúsculas, seguro. Seguro, y en un futuro mucho más. Estoy seguro que Lamine Yamal nos va a dar muchas alegrías, que si sabemos cuidar su progresión y su presente también, ¿no? Seguro que es capaz de marcar una época en el barcelonismo.
Molt bé. Escolta, t'agraeixo molt, aquesta radiografia que ens ha fet, aquesta anàlisi que ens has fet de Lamine Yamal. Ivan, una abraçada forta i a veure si et veiem aviat entrenar també, perquè ja no estàs al futbol base del Barça, a veure si et
Correcto.
Veiem aviat a les banquetes.
Muchas gracias.
Molt bé, una abraçada.
Adiós, que vaya bien.
Adéu, que vagi bé. Ivan Carrasco, en directe al Tu Diràs, per explicar-nos una mica la seva visió de Lamine Yamal. Fa dues temporades l'entrenava quan era un nen. Bé, és que dit així, sembla que hagi crescut i continua sent un nen, no? Perquè acaba de fer 16 anys. Però bé, el va entrenar quan en tenia 13-14 i ja es veia, no? És que és un talent. A partir d'aquí, el que deia l'Ivan, que pot arribar a ser una estrella al futbol? Sí, però hi ha molts factors, no? Si hi ha una lesió, si no, si té sort, si l'entrenador hi confia, si, no? Aquí hi ha molts factors que ell no... Però que el talent el té innat, a l'hora de prendre decisions, a l'hora de driblar, a l'hora de...
Jo crec que nosaltres tenim l'obligació d'analitzar el present, el futur. Jo crec que ningú té ulls per poder-lo analitzar, perquè no sabem el que vindrà. D'analitzar el present, amb les circumstàncies del present. Crec que s'ha de deixar... És a dir, qui ha de gestionar l'assumpte de l'edat és l'entrenador. I ho ha de fer amb naturalitat. Naturalitat que vol dir que mentre el jugador s'hagi rendint amb aquest nivell, seguirà jugant. I si en algun moment hi ha una davallada, que jo crec que els entrenadors saben que en un moment determinat es pot produir per l'edat del futbolista, doncs la gestionaran en conseqüència. Ara, en aquests moments, jo crec que és un tsunami que no es pot parar.
És a dir, és el millor futbolista en atac del Barça, però no de Villarreal, dels últims partits. És a dir, jo ho vaig dir al quart d'hora que vaig jugar contra el Tottenham, a partit amistós, el Gamper, etc.
Ho vaig veure en directe. Va ser,
escolta'm una cosa,
brutal.
Vull dir, ho vaig comparar, hi ha gent que s'enduia les mans al cap,
jo vaig fer comparacions,
no amb Messi, perquè Messi és incomparable. Vaig fer comparacions amb la situació de Messi en aquell moment, que es parlava de que Messi podia anar al Cádiz i a l'Espanyol.
El Gamper de Capello.
El Gamper del 2005, que podia anar al Gamper i a l'Espanyol, que estàvem parlant d'un jugador que tots veien que era diferent, que era talent pur, però que no podíem imaginar aquells moments o de xifrar la carrera que faria. En aquell moment es parlava d'això, que podia sortir cedit, i al final, clar, aquell Gamper va canviar la història de Messi i la història del Barça, no? Però sense haver estat titular, el que passa en aquell quart d'hora és que, clar, és un petit, és un geni de 16 anys, ja ho veus. I ho estem veient en cadascuna de les seves aparicions, no només perquè desequilibra, no només perquè està rendint a gran nivell, sinó perquè pren decisions de futbolista de 24 o 25 anys. A no ser que et diguis Dembélé, que aleshores no les pots prendre, les decisions bones.
No, és que l'ha fet oblidar.
Quan accelerar, quan tocar, quan frenar, no perd pilotes, no veig passades interiors quan les executa el rival, no les veig. Veig un jugador madur, consistent, que t'ajunta l'equip quan te l'ha d'ajuntar i que quan va pel lateral va mort i gairebé sempre se'n va. Ahir són 5 de 6 driblings i 7 recuperacions. Amb tots els problemes que deia abans la Laia que va tenir el Barça per la banda dreta i efectivament Lamine va patir amb Pedraza perquè per mi és un dels millors laterals drets d'esquerres de la Lliga, amb tot i això va recuperar 7 pilotes en 16 anys i a part es pot dir, entre cometes, que guanya el partit ell a partir del 3-2, dos pals, una assistència. És tremendo. Jo crec que Rafinha té un problema.
És molt interessant saber què passarà aquest diumenge, perquè torna Rafinha després de l'ascensió i Lamine Yamal està en un bon moment de forma.
Evidentment, a veure què vol fer Xavi contra Osuna, però rendiment per rendiment ha de seguir Lamine Yamal.
Cada cop que toca la pilota, no us exciteu una mica? No us poseu com nerviosos?
Jo tinc la sensació, em passa amb molts jugadors, és a dir, hòstia, passarà alguna cosa. I a més, és el que deia el Xavi, que a mi em sembla molt bèstia, que amb 16 anys les decisions les pren bé. Hòstia, pren decisions que sembla que sigui un tio de 24-25 anys. I és evident, i parlant amb gent del club et diuen que des de Messi no havien vist res com la Lamine Yamal. A mi em sembla una passada, una personalitat. És que penso, hòstia, què feia jo amb 16 anys? Bueno, ni me'n recordo.
És millor de pensar-hi.
Perquè no sé què dius, no? Perquè a més la sensació no és allò que dius, no, serà un... aquest estarà dos dies aquí. No, la sensació és que té carrera per endavant, és veritat que el futur no el podem parar, però la sensació que té una carrera per davant i una trajectòria, si li acompanyen les coses, de convertir-se en un futbolista recordat
pels anys, sempre.
És una passada.
Però sí que és cert que aquí haurien d'aprendre de l'últim cas, que és Ansu Fati, que és millor no fer volar coloms amb el futur, perquè, com deien els Manels, la vida que no hem viscut simplement no existeix i no sabem com serà aquesta vida. És a dir, Ansu Fati està vivint una vida paral·lela on ara mateix hauria de tenir dos pilotes d'or amb com el vam vendre, i a vegades fem més claus als jugadors de la pressió que els hi fiquem nosaltres i no cal. I al final aquest jugador no sabem si tindrà lesions, no sabem si igual coneixerà Bling Bling i Sutton massa d'hora i se n'anirà. Esperem que no, evidentment. Però no sabem què passarà i al final... Jo aquests dies me'n recordava molt d'una frase que em va dir el Boix en una entrevista que li vaig fer quan es va retirar, i em deia un jugador de 15 anys és una imprudència fer-lo debutar, a no ser que trobis en aquest jugador coses que no trobes en jugadors d'una edat més propera a debutar. I jo crec que sí que és veritat que ell dona símptomes d'això, perquè ho estàvem dient ara,
és un tio diferent.
Evidentment, però també és cert que són jugadors que mentalment no saps per on en tiraran, i és una edat molt fràgil.
Ho deia Ivan Carrasco, sí. Això, deia, jo no li posaria aquesta pressió de cada partit, és a dir, està preparadíssim, ho ha demostrat, però ara s'ha de gestionar bé tot això.
I que si és inevitable, ja passarà com Messi, que Messi no el vam haver de frenar perquè és que anava sol. Però
o amb Pedri, més... o amb Gavi, no?
Sí, però tens més casos que no, que sí. Per tant, és millor, davant del dubte, de deixar-lo respirar una mica.
Jo igual que defenso que per mi ha de seguir sent titular, també dic que si Xavi decideix posar Rafinha de titular, pensant en la minda revulsiu, tenint en compte els partits ara són molt llargs, vull dir, també... No puc dir que hagi pres una mala decisió, perquè aviam, també... Això és un Messi-Julín tota regla. Estem en un Messi-Julín tota regla. És a dir, hem de gestionar un jugador que semblava que seria titular indiscutible perquè, a més, se n'havia anat Dembélé, que era el número 1 en aquesta posició per l'entrenador, i de cop i volta sorgeix del no-res un meteorit, no? Aleshores, està passant el mateix que passava amb Messi i Juli, no? Que Rijkaard ho va haver de gestionar així. Juli va seguir jugant, perquè al final tampoc pots perdre un jugador com Rafinha, que per altra banda mentalment no, la sensació de ser molt fort, no? I per tant, si ara es veu en una situació de ser relegat absolutament davant d'un nen de 12 anys, doncs igual això pot passar factura a l'equip, perquè al final la temporada és molt llarga i podràs necessitar Rafinha en qualsevol moment. Això ho ha de gestionar Xavi, i jo suposo que en el procés de selecció de cara a l'11 de Pamplona, això passarà pel seu cap. Ara, si Xavi l'ha fet jugar i ha insistit, i l'altre dia, per exemple, no el canvia, el 3-2 era molt llaminedi. Escolta'm, ara que tirin del carro, els que han de tirar del carro i el nano... No. I ell, el va mantenir.
Ell
és perquè
revoluciona,
m'expliquen que en els entrenos, els entrenadors, flipen, eh? Estan flipant.
Bé, i Xavi ho diu a la roda de premsa, diu...
Llavors, clar,
juga perquè ho veiem, estem veient que ara mateix està per sobre de la resta.
Que no posarien. En un partit tan difícil, en una escenari tan complicada com Villarreal, quan l'equip es posa per sota, ja no només que el Xavi decideixi canviar, sinó que ell mateix s'amagui una miqueta, no? I no és que no s'amagui, sinó que es posa l'equip a l'esquena i la, realment, per mi, el partit el canvia ell. És veritat que després entra Ferran, el partit el canvia ell.
Sí. I mereix... Home, és que amb una mica de sort, igual clau un hat-trick.
I mereix gol, això anava a dir. Hauria merescut un gol.
Home, és que al final... ell té el que fa, estàvem dient que li faltava la davantera, que és talent. Ah. Això es té o no es té, i Lamine evidentment, doncs el té. El que passa és que també has de saber gestionar la teva plantilla, i si ara partes a Rafinha, doncs aviam com avança la temporada.
Vosaltres sí que teniu talent. Gran tertulia, avui. Laia Coll, a veure, què? Una última cosa?
Sí, un últim apunt, que avui el president Joan Laporta ha viatjat al Kirguistan amb el Barça Legends per posar en marxa dues Barças Academies, una botiga i també un cafè en aquest país. Són tres dies, per tant, el president Joan Laporta tornarà a estar aquí a Barcelona pel tancament de mercat divendres, que veurem en directe aquí al Tu Diràs, i aprofitant doncs aquesta posada en marxa d'aquest nou projecte, també hi haurà un partit dels Legends, amb un combinat dels Legends d'Àsia, i la convocatòria del Barça gens malament, eh? Ronaldinho, Saviola, Rivaldo, Puyol...
Tua. Bon partit, eh?
Bon record.
I David Bernabéu.
No desentonaria, eh? No desentonaria,
eh? No l'han convocat?
Escolta'm, la combinació la porta Ronaldinho a Kirguistan.
És que a mi em costa ubicar Kirguistan mentalment, però...
En fi, ens tornarà als vells temps, eh?
Sí.
Us agrada la... Esperem que arribi temps pel final del mercat.
Us agrada la Vuelta o no? Perquè ara parlarem de l'etapa d'avui i de tot el que ha de passar demà també amb el final a Tarragona. Té?
Sí, està bé. Sí, vaig anar al carrer dissabte amb els nens. No, molt guai.
Molt xulo, sí senyor.
Sí, la seguim.
Bon espectacle avui hi ha hagut a Andorra. Ara ens ho explica l'Albert Ferran. Amics, moltes gràcies per venir.
Molt bé.
Una abraçada. T'han
tornat a fer bo. Espero que ho veuris.
Una abraçada. Gràcies, Laia. Gràcies, Saperes. Adéu. Ara tornem.
RAC 1. Vols escoltar tot el que sona a RAC1?
En directe o a la carta.
El que passa a la ràdio
passa a RAC1.cat.
I molt més.
Notícies.
Última hora.
Actualitzacions minut a minut.
Contingut exclusiu.
Fàcil i intuïtiu.
RAC1.cat. Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
Cada vez que miro para arriba, este corazón sin salida se quiere salir.
Sí, és la sintonia de la Vuelta, eh? L'han fet els Estopa, que van ser també en la presentació aquí a Barcelona en la primera etapa. Tornem cap a Andorra, on l'Albert Ferran està fent nit després d'aquest final de la tercera etapa. Hola, Albert.
Hola, Parisé, bona nit.
Què tal? Bona nit. Bé, avui hem començat a veure ja espectacle del bo, eh?
Sí, la veritat és que de la primera etapa de muntanya hi ha hagut moviments entre els favorits, però, vaja, com ja vam dir ahir, els ports eren durs però massa curts, que esperàvem veure aquests moviments, però que no hi hauria grans diferències entre els candidats a la general, i al final és el que ha acabat passant. Etapa tranquil·la fins l'últim port, i les hostilitats que han arrencat a uns 4 quilòmetres pel final, de fet amb el tram més dur de l'última ascensió. Un primer atac de Juan Ayuso, que no ha aconseguit obrir-lat. Després ho ha intentat el Jumbo, amb un intent d'escapada de Sepp Kuss, que els favorits també han neutralitzat. I fins i tot també ho ha provat Marc Soler, que avui ha arribat amb els millors. Ha demostrat que de moment està en un bon estat de forma el català, que ha aguantat amb els millors en aquesta primera etapa de muntanya. Cap dels atacs ha prosperat i hem arribat a l'últim quilòmetre amb un grup de 10 ciclistes que s'han jugat la victòria a l'esprint. En aquest grupet, doncs, hi eren tots els candidats al podi, segurament tots menys Geraint Thomas. Aquí Remco Evenepoel no ha perdonat, ha fet servir la seva explosivitat habitual per agafar uns metres d'avantatge i ha aconseguit el triple premi: l'etapa, la bonificació i també el mallot vermell de líder. Un Evenepoel que, després de celebrar la victòria, ha protagonitzat l'ensurt del dia. Pocs metres després de creuar la línia de meta, ha xocat amb un auxiliar i ha anat per terra. I la veritat, París, és que hem viscut uns moments d'incertesa / preocupació.
Sí. He vist la imatge és que... i es fot una bona patacada.
Sí, perquè a mi ha passat a 2-3 metres de la, de la meva posició, de la posició dels companys de ràdios, i vèiem que el belga no s'aixecava, que tenia sang a la cara, i vaja, això ha durat ben bé 30-45 segons, després ha començat a moure's, hem vist que només era un ensurt, s'ha acabat aixecant com si res i ha marxat cap al podi. Més tard, Evenepoel ha explicat aquest moment de la caiguda.
Not enough space after the finish line.
No hi havia prou espai després de la línia de meta i he anat a topar contra els càmeres i auxiliars. Res greu, algun tall i he perdut una mica de pell del cap.
Skin and meat gone from my head.
Doncs ha dit que no hi havia suficient espai, però no ha volgut fer posar encara més el dit a la llaga i ha preferit, en canvi, doncs, valorar aquesta victòria de lideratge.
It was not really planned to...
No teníem pensat agafar el mallot vermell tan aviat, però si pots lluitar per victòries d'etapa, sempre ho has d'intentar. Hauria estat estúpid no anar a guanyar l'etapa. Aconseguir el mallot vermell és un plus, però ara haurem de traçar una estratègia per entregar-lo de forma intel·ligent. De moment, gaudirem del mallot vermell i de la victòria d'etapa amb l'equip.
The victory of today with the team.
Evenepoel, doncs, líder de la general, ja va guanyar la Vuelta de l'any passat, i el balear Enric Mas, just darrere, a només 5 segons del belga.
Sí, recordem que Enric Mas no està al 100%, o això és el que ell explicava abans de començar la Vuelta, no està al 100% de la caiguda al Tour, i explica que ha tingut bones sensacions, tot i ser conscient que encara vindran etapes molt i molt més dures.
Será una etapa con puertos cortos, además todo el día ha sido viento de cara, la gente llegaba con mucha fuerza y hemos visto cómo ha arrancado Renko, ese sí que ha llegado con fuerza. Nada, contentos, vamos a ir día a día como estábamos diciendo al principio de vuelta, pero yo creo que estos tres días estuvimos bien parados, ¿no? Porque eso, reforzados.
Doncs somrient Enric Mas, perquè veu com ha passat amb nota aquestes primeres tres jornades que tenien algun perill. Evenepoel líder, Mas segon a 5 segons, i la resta de favorits: Vingegaard quart a 31 segons, Blasov cinquè a 33, Roglic desè a 37 i Ayuso onzè a 38. I el dotzè ja és Marc Soler, que s'ha situat a 42 segons. Com dèiem, bon rendiment avui del català. Veurem si pot lluitar per alguna etapa, perquè en principi, de cara a la general, el seu cap de files hauria de ser Juan Ayuso.
Molt igualat aquesta Vuelta de moment, portem només 3 etapes. I demà encara transcorrerà per territori català, Albert.
Sí, és l'última etapa, i fa la sensació que demà viurem la primera arribada a l'esprint massiu. Són 184 quilòmetres entre Andorra la Vella i Tarragona, amb un perfil més aviat pla. És cert que hi ha dues ascensions de ports de tercera categoria, però a més són ascensions lluny de meta. Per tant, demà els velocistes del pilot, que avui s'ho han pres en calma, doncs han de tenir la seva oportunitat.
Demà ens ho expliques. Gràcies, Albert.
Vinga, bona nit.
2 minuts, arribem a 2:15 de la matinada, parlem un moment de bàsquet, del Mundial, perquè avui la selecció espanyola s'ha classificat ja matemàticament per la segona fase. Ho ha fet amb una victòria importantíssima, Ballera, contra el Brasil.
Sí, Espanya ha guanyat de 18, 78 a 96 i s'ha assegurat el bitllet, com dius, per la segona fase, superat el rival més complicat del grup i el que és més important, passarà sense cap derrota a la següent ronda. Això és molt important, recordo, perquè s'arrossega el balanç entre les seleccions classificades. Pel que fa pròpiament al partit, Espanya superior, ha dominat gairebé durant tot l'enfrontament, tot i que no l'ha tancat fins a l'últim quart, amb un parcial de 19 a 32. I el gran protagonista ha estat el base Juan Núñez, de només 19 anys, que té la difícil tasca, més, de substituir estrelles com Ricky Rubio i Lorenzo Brown. Ha anotat avui 13 punts i ha repartit 5 assistències, i el seleccionador Sergio Scariolo l'ha elogiat a ell i a tots els joves després del partit.
Tenemos un núcleo que ya está entrando con mucha personalidad y mucha presencia en el equipo. Están haciendo lo que le pedimos, ¿no? Está claro que el desafío del jugador con menos experiencia siempre es la continuidad de rendimiento. No es tanto tener la la capacidad de poder jugar un gran partido o 10 minutos muy buenos, porque si están aquí es que obviamente lo reconocemos capaces de ello.
Espanya jugarà demà passat contra Iran, un partit intrascendent, i ja sap els rivals que tindrà a la segona fase. S'enfrontarà al Canadà i a Letònia. Haurem d'esperar demà passat per saber ben bé amb quina classificació partiran les seleccions classificades. D'avui també s'han classificat els Estats Units, que ha guanyat a Grècia, l'Eslovènia de Doncic, que s'ha imposat a Geòrgia, i Sèrbia, que ha guanyat contra Puerto Rico. Per demà, interessant saber què passa en aquest Canadà-Letònia, els dos equips que es creuaran amb Espanya a la següent fase.